Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor celebrem el nostre aniversari.
Amb un 10% d'estalvi en una gran selecció d'electrònica i electrodomèstics.
Fins al diumenge 17 els centres cobrin.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació bescanviable a Hipercor.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com estem? 2:05. Ens espera una setmana d'aquelles diferents. Quan no hi ha futbol, va bé desoxigenar una miqueta, agafar aire, perquè d'aquesta forma tenim un ventall d'esports una miqueta més ampli. Avui, per exemple, no deixarem l'esport rei, però també tindrem temps per al món del tennis, amb tot un campió del torneig de mestres de Londres. També dedicarem uns quants minuts al món de l'hoquei, amb un protagonista del Moritz Vendrell. Tot seguit, encara amb l'estic a la mà, secció Olímpia, avui entrevistarem un mite, en aquest cas, del món de l'hoquei herba, i acabarem, com cada dimarts, amb alguna pinzellada d'handbol. Ens acompanyeu? Vinga, va, comença el Zona Mixta.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, com estem? Bon dia.
Bé, 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 molt contents avui, bon dia.
Sí?
Sí.
Vinga, doncs que no pari la festa com algunes ciutats catalanes que celebren campionats del món, Serà una setmana llarga que ha començat a l'Empordà i acabarà a les Terres de Lleida.
Sí, 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 tenim campionats del món de motociclisme per celebrar. Un d'ells ja ho vam fer fa uns quants dies a Granollers, amb els espargarins, però ara, ahir li va tocar el torn a Maverick, dissabte, a Marc Márquez.
Ell és el primer protagonista del nostre sumari d'avui. Amb ella arrenquem perquè Roses va vibrar amb el campionat del món de Maverick.
La ciutat empordanesa va retre homenatge ahir al campió del món de Moto3, tot i la forta tramuntana. Mig miler d'aficionats van sortir al carrer per celebrar el primer títol de campió del món d'un pilot gironí. De la seva banda, Cervera prepara aquesta festa dissabte per celebrar l'èxit assolit per Marc Márquez.
Aprofitem per donar una forta abraçada a tots aquells habitants de l'Empordà que estan patint amb aquest foc que a les últimes hores està fent molt de mal a aquella zona. Molts ànims a tots. En futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Navarra.
Partit avançat de la desena jornada de Lliga en què els de Marc Carmona poden atrapar l'Inter Movistar al capdavant de la classificació de forma provisional si s'enduen la victòria. Els navarresos sumen 4 victòries i lluiten per ser entre els 8 millors de la competició.
En futbol, l'Associació Esportiva Prat fa marxa enrere.
L'equip del Baix Llobregat, penúltim al grup tercer de segona divisió B, prescindeix de l'entrenador Miguel Zurro i també del director esportiu, presentats fa tot just 6 dies per dificultats econòmiques. D'altra banda, hi ha relleu a la banqueta del Castelldefels de tercera divisió, ja que Lluís Alvesa és el nou tècnic, després que Dani Fernández hagi presentat la seva dimissió.
En tennis, Novak Djokovic s'endú la Copa Masters de Londres.
El serbi va completar un partit sòlid i va guanyar en dos sets per 6-3 i 6-4 Rafa Nadal en el darrer torneig de la temporada. D'aquesta manera, el de Manacor continua sense endur-se l'únic gran títol que li falta al seu palmarès.
Avui, si tenim sort, parlarem amb un tennista que ha guanyat aquesta competició, no en categoria individual, però sí en dobles, de seguida. Si continuem amb nosaltres aquí al Zona Mixta, sabreu de qui estem parlant. No és molt difícil, no?
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta.
Dues i nou minuts al Zona Mixta. Ho parlàvem fa un moment amb el Roger Castillo, que Maverick Viñales celebrava ahir amb els seus veïns de Roses el campionat del món aconseguit diumenge a Chest, campionat del món de Moto3, i volem parlar de com va anar aquesta celebració amb l'Alfredo Herrera, que és el cap de fans del Maverick Viñales, d'aquest club que segueix allà on va el pilot de Roses. Alfredo Herrera, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com van anar les celebracions? Com està aquesta veu? A veure, digue'ns alguna cosa. Estem afònics o no?
Sí, una mica, perquè bueno, són moltes coses, moltes emocions, i la veu pues, se te'n va una mica, no la perd. Però bueno, estem bé, eh?
Home, és que la forma com s'ha guanyat aquest campionat del món, vaja, no sé si hi ha gaires precedents a la història del motociclisme, però res, es va decidir, com es diu, literalment, i va ser així, el darrer revolt.
Sí, va ser molt emocionant, i bueno, ja t'esperaves que fos una cursa així, no?, d'apretada i de lluitada, no?, però, ostres, fins l'última curva, ostres, no sabíem si guanyaríem. Uh-huh. Llavors, pues, el crit de, bueno, de celebració va ser gran, no?, i bueno, te quedes sense veu de vegades, i bueno, és el que passa, no?, després la celebració per la nit i tal, així que, bueno, però estem bé, eh?
Clar, perquè va acabar la cursa, i com aquell qui diu celebracions fins que arriba la gala de la FIM, llavors entenc que vosaltres, en el moment que arriba aquesta gala, agafeu i enfileu cap a Roses per començar a preparar tots els preparatius de cara a la festa que vau celebrar ahir al vespre. No vau tenir gaire temps d'organitzar molta cosa, o ja es teníeu clar i confieu tant amb el Maverick que guanyaria?
Bueno, ja ho teníem parlat, eh? Ja havíem fet una previsió, ¿vale?, per si guanyava el Mundial, ¿vale? Llavors ja estava tot encarat per arribar aquí després del diumenge, perquè ens vam quedar allà després de la gala. Sí. Vam anar a sopar amb tot l'equip, vale? I després pues, ho vam celebrar a portes tancades amb una discoteca. Vale? Vam sortir el dilluns, sí. Vam sortir d'allà al circuit a les 10, més o menys, vam vindre. Ja ho teníem tot ben encarat per començar la festa i estar aquí, no?, amb l'Ajuntament, amb tota la gent de Roses.
Déu-n'hi-do, o sigui, que l'Alfredo Herrera, en les últimes 72 hores, quantes n'has dormit?
Bueno, no, dormit, eh?
Sí?
O sigui, tampoc va ser una festa d'estar allà. No, perquè en Maverick tenia, després, el dia següent tenia uns quants actes, sí. Vale, i s'ha d'estar bé, no? Clar. O sigui, al sortir, pues sí, ho celebres, no?, rius...
Sí, però, Alfredo, el Maverick és molt jove. Tu ja saps que quan ets jove, vaja, gairebé pots com aquell
sí,
que diu empalmar
això,
una nit i no se n'assabenta ningú.
No, perquè sí, és jove i tampoc veu massa i, ja. Bueno, pues està bé, tu passes bé, vale, crides, balles, cantes, vale... però bueno, no va ser molt 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 forta. És més parlar amb la premsa, entrevistes i tot, vale? Que la veu ja t'afalla de parlar tant. però no va ser tant la festa, no va ser tant.
Bueno, doncs aquest cop havia de ser ben grossa, perquè guanyar el Mundial com s'ha guanyat no passa tots els dies. Pel que veig, ja teníeu confiança amb el Maverick, però aquesta temporada Moto3 ha estat molt dura, i segurament el Maverick era el que estava amb menys apostes, al llarg de la temporada, perquè hem tingut molt més al davant tant el Lluís com l'Àlex.
Això va ser, sí, no, tens raó. I això va ser algo important, no? Que la pressió els tenien els altres, no? Clar. Que ja havien fallat allà a Japó, i la pressió era de tant de Salom com de Rins, vale? Llavors ell pues, anava una miqueta més tranquil, i a més ja en Maverick ja de por si és una miqueta fred, vale? O sigui que... I aquesta última temporada pues, ha après molt, sí. I ha après a pensar a sobre de la moto. Mm-hmm. Vale? Per això ha sigut tan regular, i bueno, no ha perdut cap cursa d'aquestes de perdre de cop a 20 punts o 16 punts, saps? Mm-hmm. O sigui, ha sigut molt regular, i bueno, i les circumstàncies han sigut aquestes, i l'última cursa, que és un circuit que ai, li va molt bé, pues bueno, pues aquí tenim el títol.
Sí, no, es nota que ha fet un pas endavant el Maverick en quant a mentalització, en quant a, sobretot, gestió de carrera, gestió de la temporada, i ha demostrat que ha estat el millor en aquest aspecte, i al final doncs, s'ha endut aquest triomf. Per cert, de la festa d'ahir a Roses, Alfredo, destaca'm alguna cosa, allò que creguis tu que més va emocionar el Maverick, aquella sorpresa que no s'esperava al moment que surt al balcó de l'Ajuntament. Què és el que pues, més li va agradar?
El que no s'esperava era que, bueno... Jo vaig anar a buscar l'avi i volia que estigués amb ell, no? Tant l'avi com el seu cosí, no? Que es porta molt bé amb el seu cosí, i m'agradava que estiguessin allà tots tres junts, i li va emocionar molt, sí.
Doncs moltes gràcies, Alfredo Herrera, per explicar-nos doncs, com ha estat aquesta temporada del Maverick, i sobretot aquestes darreres hores, les celebracions per aquest títol mundial aconseguit diumenge a Xest del Campionat del Món de Moto3. L'any que ve, a seguir-lo a Moto2 toca, no?
Sí, l'any que ve ho intentarà un altre cop, ben segur.
Molt bé, que vagi bé, Alfredo Herrera. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Zona Mixta. Que vagi bé. Adéu.
Zona Mixta. Esports a la carta. Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Un quart de 3 de la tarda, dia de descans avui a l'Espanyol, que volem aprofitar per parlar amb un extècnic dels blanquiblaus. De fet, és un d'històric i artífex que el club guanyés una Copa del Rei 60 anys després. Em sembla que sabeu de qui estem parlant. Paco Flores, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va tot, Paco? Tot bé?
Pues bueno... Viendo pasar el tiempo y viendo mucho fútbol, como es habitual en mí.
Això és el que t'anava a comentar, no? Mentre busquem un nou equip on poder entrenar, deus estar veient un munt de futbol. Quina és l'agenda de Paco Flores en un cap de setmana? Es pot quedar amb tu per anar a fer una cervesa, o és difícil perquè deus tenir molt atapeïda la teva agenda de partits?
No, yo, el que quiera quedar conmigo para algún tema debe ser a lo largo de la semana, porque sábado y domingo estoy prácticamente delante del televisor,
sí.
Y con la frecuencia que dan los partidos ahora mismo, pues la verdad es que no te deja hueco, porque acostumbro a seguir la totalidad de la jornada.
Clar, com tu fas entre la primera, la segona, sabem que també t'agrada alguna cosa de futbol internacional, també et compliquen la vida, a tu, aquests de les televisions, eh?
Bueno, yo de siempre he tenido dos televisores, y con dos televisores voy soportando las cosas. Ahora quizá, al tener esta variedad de partidos en España, pues he perdido un poco de control internacional. Pero no obstante, luego a base de reportajes intento mantener cierta actualidad. Pero bueno, contento se puede estar de cómo está la televisió ara mismo ofreciendo todos los partidos de la jornada.
Sí, això sí, la televisió molt bé, perquè des del sofà ho pots seguir tot, però potser això també fa que als camps no hi hagi tanta gent. I què és el que mires? Primera i segona, sobretot, Paco, llavors entenc?
Sí, primera i segona edició, lògicament, claro.
Mm-hmm, perquè segones B i tal, aquestes categories ja tens menys temps, entenc, per seguir-les.
Sí, luego pues tengo pues un cariño especial a los equipos en los cuales he estado,
claro.
Como es Español, lógicamente, y luego Zaragoza y Almería. Sí. Tengo un seguimiento mucho más especial que el resto.
Uh-huh. I el futbol internacional segueixes encara. Eres bastant apassionat, si no recordo malament, de la Lliga Francesa. El fet de que ara hi hagin tants partits a tantes hores de forma consecutiva, pràcticament, clar, fa que potser no puguis seguir amb tanta atenció aquesta Lliga, no?
Sí, la Lliga Francesa, además, está muy poco seguida aquí en España.
Sí.
En cambio, sí acostumbra a seguir bastante la italiana y la inglesa, ¿no?
¿Y la alemana? ¿Y la alemana, Paco, qué? ¿Veus alguna cosa?
La alemana no hay color. Es que la alemana no hay color. No hay color desde hace dos temporadas. El Bayern de Múnich está arrasando. Y yo a priori pensaba que el Dortmund iba a hacerle algo de sombra, pero parece que los éxitos del año pasado se han subido un poco a las barbas y ya se han despegado y no creo que puedan seguir el ritmo del Bayern.
Sí, perquè és una lliga impressionant, la Bundesliga. Quan ho veus per televisió, fa enveja veure que els camps estan tan plens, segurament
sí,
també...
Eso por encima de todo.
Sí,
por encima de todo.
La química, no?, també, que hi ha entre l'equip i l'afició. No sé, aquestes coses sembla que
sí,
s'estiguin...
Es que luego se juntan otra serie de cuestiones, como que, por ejemplo, es un país que no tiene la crisis que tiene España, que tiene una economía súper desarrollada, que permite que tú te puedas ir con tus tres hijos a ver un partido de fútbol, cosa que aquí en España no sucede ni puede suceder por el elevado coste de las entradas.
Claro, claro.
Entonces, oye, de alguna manera que se pongan de acuerdo, porque no sé si saldremos de la crisis aquí en España, pero el día que se salga, pues lógicamente en ese tipo de detalles hay que entrar para que las familias puedan seguir viendo como iban hace 25 años a ver el fútbol con una absoluta normalidad.
Sí, segurament si els preus de les entrades també baixessin una mica afavoriria aquesta circumstància, per molt que ara mateix a Espanya evidentment estiguem en aquesta crisi econòmica realment molt important. I a l'Espanyol, Paco, què li passa? 4 punts dels darrers 24 en joc. Què creus tu,
bueno,
que li passa?
De la misma manera que de una forma inesperada, pues de los primeros 15 hizo 11. Es decir, con un equipo absolutamente nuevo, conformado con 5 o 6 jugadores de segunda división y con 3 o 4 jugadores cedidos, el equipo en las primeras jornadas fue capaz de hacer 11 de 15. En estas últimas hay una estadística muy negativa. Yo creo que hay que dejar trabajar. La paciencia es una virtud que brilla por su ausencia en el fútbol y en este caso es absolutamente necesaria para los propios chicos e incluso para el propio técnico, ¿no?
Es una cuestión...
Creo que hay que tener tranquilidad para que se conforme el equipo y con, yo creo que con confianza por parte de todos en la segunda vuelta pues darán una medida real de sus posibilidades.
Sí, tu entens que és un moment, una qüestió de dinàmica, no? de mals resultats i que s'ha de tenir ara el màxim de confiança. Tu com encararies això de cara al vestidor, aprofitant ara que hi ha gairebé pues, aquesta setmana de descans? Tu com encararies això? Intentar fer més pinya entre els jugadors, intentar fer alguna activitat diferent a lo que és a l'entrenament? Com ho gestionaries, Paco?
Bueno, yo una de las medidas que he tenido siempre en mi mano ha sido el hacer piña. O sea, yo no haría piña porque ya estaría hecha.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro, sí.
O sea, yo el contacto estrecho y ligado con los jugadores lo he tenido de siempre. Creo que es un arma que debe tener siempre el entrenador muy presente. Entonces creo que si no la ha habido, desde luego el que la haya, desde luego va a favorecer los próximos resultados. Eso no me cabe ninguna duda.
Sí, no, em refereixo més que res, sí que ja crec que bon ambient, pel que diuen els jugadors i tot, no? Però potser fer més activitats, no sé, fer alguna sortida allò que a vegades es fa, no? D'anar a fer algun karting o d'anar a fer, no sé, coses d'aquestes que surtin una mica de la rutina, del dia a dia de l'entrenament que de vegades també fa que mentalment el jugador s'esgoti.
Sí, hombre, a veces el salirse de la ciudad, el salir de que los chicos estén leyendo permanentemente las noticias que como lógicamente el equipo no está bien clasificado, pues no son del todo positivas,
sí.
Pues yo creo que todas esas cosas podrían favorecer. Uh-huh. De hecho, en algún momento nosotros hemos hecho algún tipo de concentración de estas, saliéndote de Barcelona 3 o 4 días, cambias un poco la mentalidad, uh-huh. Se estrecha un poco más el compañerismo entre todos los jugadores, haces ver la realidad de la posición del grupo en la tabla, que no es la que realmente merecen, y hacer hincapié en todo lo que significa compañerismo, piña, como bien has dicho, y alejarte un poco de lo que es estrictamente la clasificación, porque creo que va a haber una lucha tan cerrada entre 10 o 12 equipos por el descenso,
sí.
Que, vamos, yo creo que hasta la última jornada no se va a saber quién va a ser. Entonces, El más tonto aquí hace relojes, o sea que vamos a intentar que no sea el español.
Sí, perquè dona la sensació, com molt bé dius, Paco, això, no? Que la situació en la que està l'Espanyol, hi ha molts d'altres equips ara mateix immersos, no? I les plantilles segurament les analitzem fredament i segur que tu ho estàs fent. I hi ha 10-12 equips, els que tu has dit, que més o menys jugador amunt, jugador avall, podríem dir que tenen uns jugadors del mateix nivell, no?
Sí, sí, estoy plenamente convencido de lo que dices, es lo que se ajusta a la realidad. Yo, la lectura positiva que tiene este bache del Español es que le ha pasado ahora.
Claro.
Y ahora tiene remedio.
Claro.
Habrá algún equipo, como ha sucedido en temporadas anteriores, en que tendrá el bache en la fase final del campeonato, y ese sí que ya no tendrá remedio. Porque cuando te metes en una dinámica negativa en las últimas 6 jornadas, amigo, estás muerto.
Sí, sí.
Pero en cambio el Español ahora mismo sí tiene opciones de recapacitar, de darse cuenta de que con un poco de saber estar todos juntos se puede enmendar esta situación. Y eso es lo que deben de hacer, vamos, bajo mi modesta opinión.
Sí, i què en penses una mica, Paco Flores, d'aquesta, segurament també degut a l'actual situació econòmica, aquesta política de fitxatges del club que ha instaurat amb l'arribada de Per Arnau, la majoria de jugadors de segona, i que hem vist que han rendit al nivell de jugadors de primera. Segurament feia temps, no?, que això hauria d'haver passat, i no buscar tants jugadors a fora, que moltes vegades són melons per obrir, no saps com quin nivell tindran a la Lliga Espanyola, no?
Hombre, yo indudablemente, si nos fijamos, como he dicho anteriormente, en las 5 primeras jornadas, todo el mundo hablaba maravillas de las incorporaciones de los chicos que han venido de segunda división,
sí.
Porque Fuente, el Dani, en fin, sí. Han hecho unas aportaciones importantes. Lanzarote hace poco metió un gol de falta que dio la vuelta a Europa.
Sí, o sea, sí.
Pero vamos a dejarles un poco más de tiempo. Estamos en una cuestión que es irreversible. Que nosotros optamos por comprar un campo y el dinero se ha ido al campo. Es decir, no hay dinero para fichar. Eso es lo que hay. Y creo que lo que se ha fichado, con las condiciones en que se están, creo que es lo mejor que se ha podido hacer. Entonces vamos a dar confianza a estos chicos y a ver si de una vez por todas pues consiguen el tener el mínimo de presión para poder desarrollar su profesión. Lo que sí, de alguna manera, sí me gustaría recordar, y es lo que más echo de menos,
sí,
es la poca aportación de cantera que estamos teniendo últimamente. Pues hacer un poco más hincapié para ver si ese trabajo que se está haciendo durante tantas décadas en la cantera pues se ve reflejada en el terreno de juego. Yo no quiero presionar a nadie, ni mucho menos, pero vamos a ver si los chicos ponen un poco más de su parte y ponen en serias dificultades a los componentes de la primera plantilla, a ver si entre todos pues conseguimos un bloque fuerte y efectivo.
Doncs això és el que volem als seguidors de l'Espanyol. Evidentment, ens agrada molt tenir jugadors del planter, i ara mateix, com bé diu Paco Flores, doncs no n'hi ha que tinguin possibilitat de pujar al primer equip. Pel que ens consta que s'està treballant en això, veurem si a partir de l'any vinent hi ha jugadors que puguin començar a jugar al primer equip de l'Espanyol. Paco Flores, com sempre, un plaer haver parlat amb tu de futbol, i ens quedem, evidentment, també amb aquest missatge que dius, tranquil·litat. També creiem en això, si al principi va anar tan bé, estem convençuts que l'Espanyol tornarà a trobar el camí de la victòria. Gràcies,
Muy bien, claro que sí, estoy convencido. Muchas gracias y un abrazo.
Una abraçada. Paco Flores, extècnic de l'Espanyol, que avui ens ha atès amablement aquí al Zona Mixta. Nosaltres també som d'aquest parer, tranquil·litat i bons aliments, que aquest Espanyol se'n sortirà. Propera cita d'aquí uns quants dies al camp del Rayo Vallecano. Una mica de publi, tornem tot seguit.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Dues i 27 minuts, entrem ja de ple en territori poliesportiu. Comencem parlant d'hoquei patins i amb un protagonista que aquesta setmana, doncs, podem dir que serà realment especial per ell. Ens referim al nou jugador des d'aquesta temporada del Moritz Vendrell, el Jordi Creus, que aquest cap de setmana vinent s'enfrontarà per primera vegada al seu exequip, al Vilanova, i ho farà amb una nova samarreta. Jordi Creus, com estem? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Setmana especial per a tu aquesta, no?, de tornar a enfrontar-te als teus excompanys durant molts anys del Vilanova.
Bé, sí, sempre jugar contra un equip sempre és especial i, com tu dius, doncs, després de 3 anys a Vilanova, on he estat molt bé, doncs, bueno, jugar contra ell sempre serà especial. Primer cop que m'enfrontaré amb ells, bueno, ja veurem quines sensacions tindré.
Setmana d'emocions, no?, podem dir, perquè vens de debutar amb el Moritz Vendrell, que per primera vegada disputava competició europea contra el Quever de França, a més amb victòria, i acabarem o arrodonirem, doncs, amb aquest partit davant del Vilanova. No està malament, Jordi.
Sí, no, a part d'aquesta setmana ja quasi et diria des que ha començat la Lliga, no? Portem setmanes intenses, ja Supercopes d'Espanya, Supercopes d'Europa, sí. I ara, doncs, com dius tu, el debut a la Lliga Europea i ara aquesta setmana a Vilanova. La veritat que portem alguns cents portes a sobre amb el Vendrell i de moment, doncs, el balanç és bastant bo.
I com es porta aquesta, vaja, podríem dir, d'acumulació de partits? Pràcticament en un mes n'heu jugat, doncs, fins a 5 de Lliga, si no porto mal comptats, els dos de la Supercopa, no? Els dos també, bueno, un de la Supercopa d'Espanya, aquest de Lliga de Campions, són molts partits de forma consecutiva.
Sí, són molts partits. Bueno, estem administrant bé les forces, crec que ens hem preparat bé per poder estar bé ara, i bueno, com que els resultats estan sent bastant bons, doncs es porta bastant bé, no? Crec que un jugador, si li preguntes, et dirà que prefereix jugar molts més partits, perquè jugar entre setmana i jugar dissabte, doncs vulguis que no, doncs a un jugador li agrada com jugar més partits millor, i doncs aquest any doncs està passant, no?, amb el Vendrell. Entre octubre i novembre portem moltíssims partits, però bueno, ja et dic, com que els resultats en general estan sent bons, doncs encantats de que sigui així.
A Europa, que és l'últim precedent, bon debut, no? 4-1 davant del Quever, que és un equip experimentat en aquesta màxima competició, demostra que donareu guerra també a la màxima competició continental, oi, Jordi?
Sí, i tant. Estem disposats a donar guerra amb qualsevol. Els equips francesos, doncs, ja sabem que últimament han crescut molt de nivell i sabíem que seria un partit molt complicat. Mirant el grup que tenim, doncs, crec que entre Benfica, els francesos i nosaltres, doncs, hi haurà les dues passes de classificació, no? Llavors, debutar contra el Quever a casa, doncs, pràcticament t'obligava a guanyar per tenir les opcions intactes per passar al grup. Llavors, sabíem de la importància del partit, el vam preparar bé, i, bueno, se'ns va complicar al principi, però crec que l'equip va estar a un bon nivell i vam aconseguir una victòria que crec que pot ser vital per passar a la següent ronda.
Què tal l'ambient a la teva nova pista? Estava bé?
Doncs molt bé, molt, molt, molt contents. La veritat que la gent està responent, la gent està molt il·lusionada. I, bueno, també, clar, evidentment a la Lliga, doncs, si els resultats acompanyen, doncs sempre és més fàcil, no? Però, de moment, l'ambient que està mostrant el pavelló està sent molt, molt bo. Ve moltíssima gent, també s'ha creat una grada jove, un venen la canalla de la base animal, que anima molt, també. I, bueno, doncs la veritat que, com a ambient, fantàstic.
No et posarem un compromís i et diré on hi ha més ambient, si a les casernes o aquí al Vendrell. No t'ho faré, Jordi. I això sí, dels canvis de Del Riu a Cabestany, què me'n dius? Quines diferències has trobat respecte al míster del Vilanova amb el del Moritz?
A veure, és diferències n'hi ha moltes i n'hi ha poques a la vegada, no? Crec que són dos entrenadors, doncs, que treballen molt bé els seus equips. Crec que saben trobar molt bon rendiment de cada jugador, saben de cada jugador el rendiment que li poden treure i l'exprimeixen al màxim, no? El Guillem, doncs, ha aconseguit crear equips molt, molt competitius, això que sap, i potser el del Ríos ha tingut que crear equips més del Morales, no? D'anar buscant jugadors doncs, pràcticament que no comptaven, doncs el del Ríos ha tingut una gran trajectòria creant equips del Morales pràcticament, i el Guillem té una gran trajectòria creant equips guanyadors, no? Aquesta potser és la similitud que tenen entre els dos.
Doncs Jordi Creus, nou fitxatge del Vendrell aquesta temporada, segons a la Lliga amb 12 punts a 3 del Barça, debut europeu també amb victòria, que continuïn anant molt bé les coses en aquesta primera temporada al Moritz Vendrell, d'acord? I gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, tant de bo, gràcies.
Que vagi bé. Nosaltres seguirem parlant d'hoquei patins aquí al Zona Mixta. En els propers dies parlarem de la sisena jornada de Lliga que es disputarà aquest dissabte 16 i diumenge 17 de novembre.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Dues i 33 minuts. Us havíem dit al principi del programa que parlaríem amb un campió del Masters de tennis i ja ens escolta Marcel Granollers. Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Fa bona tarda. Molt bé. I tu?
Molt bé, molt bé. Pues aquí disfrutant uns dies de relax a casa.
Fa un any que vas guanyar el Masters de Londres amb el Marc. Suposo que uns grans records, no?
Sí, sí, i tant. No? Pues, bueno, són d'aquells dies que sempre quedarà, no?, a la nostra memòria. Són dies de molta felicitat, no?, i que bueno, crec que sempre ho recordarem i bueno, molt orgullosos, no?, de seguir el títol del màster l'any passat.
Ho recordareu i que encara en poden arribar molts més. Aquest any heu tornat a estar entre els escollits, disputant aquestes rondes finals com a una de les millors parelles de l'any. Què us ha faltat aquest any per tornar a estar lluitant per repetir títol, Marcel?
Bueno, jo crec que si estàs allà jugant al màster ja estàs lluitant pel títol, no? Al final només són 8 parelles, ens vam classificar la parella número 4 del món, no? Bueno, abans de començar el màster, sí. I jo crec que és una temporada que encara que no... Igual no hem aconseguit els títols de l'any passat, ni hem aconseguit jugar tan bé com l'any passat, ha sigut una temporada doncs, que hem sigut bastant regulars i bueno, classificar la parella número 4 jo crec que també està bé.
Sí, sí, no, heu demostrat que us manteniu a l'elit del dobles i, vaja, jo crec que això és el més destacat. Suposo que, evidentment, sempre mirant el futur encara en voldreu més. I quina diferència hi ha hagut entre vosaltres en aquest torneig respecte a aquesta parella que, no sé, personalment, doncs sí que m'ha sorprès, la formada per Marrero i Verdasco, que han aconseguit el títol?
Bueno, pues ells venen jugant molt bé, no?, sobretot aquests dos últims mesos han fet la final a Xangai, venien jugant amb molta confiança. Nosaltres no veníem en un moment tan bo, no?, com ells. Mm. I ells, pues, bueno, ells ja des del primer partit que ens van aconseguir guanyar nosaltres, pues ja van agafar molta confiança, no? Pues nosaltres el primer partit vam perdre, el segon també, llavors volgués o no, ja, nosaltres ja depeníem de caramboles per poder classificar. Ells, la veritat, que han jugat molt bé, no?, tot el torneig, són una parella molt compensada, que molt completa, que saquen bé de fons, la veritat, que tiren molt fort, a la dreta es mouen bé, llavors ells han sigut pues, la parella que hem merescut, no?, guanyar el màster i s'ho mereixen, no?, pel nivell mostrat.
Ara no seré gens original. Una pregunta que t'hauran fet en infinitat d'ocasions, però jo no he escoltat la teva resposta. Marcel Granollers, com disfruta més, jugant al tenis en individual o en dobles?
Les dues, la veritat que les dues.
No et quedes amb...
Les dues coses té el seu, no? Al final, a individual estic jo sol, no? Jo sol em tinc que buscar la vida, no?, per així dir-ho. I en dobles, pues, tinc a un company, en aquest cas un molt bon amic, no?, que podem compartir totes les alegries i els moments que no va tan bé, pues poder intentar solucionar-ho entre els dos, no? Llavors jo crec que disfruto fent les dues coses i ojalà pugui estar temps seguint així, no?
I no t'empipes molt a vegades amb el Marc? Jo quan jugava a dobles, ostres, depèn com, quan em treien alguna pilota que la veia molt clara meva, t'has de guardar moltes vegades la ràbia, no?, que et pot sortir en aquell moment. Heu d'estar molt compenetrats i sort que sou amics, no?, que després, fora de la pista, arregleu els moments de crispació que pugui haver durant el partit.
Bueno, jo crec que jo i el Marc no tenim moments aquests que dius de crispació, no? Perquè al final a la pista sabem que els dos volem guanyar i els dos volem intentar-ho fer el millor possible, no? La veritat que bueno, hi ha dies millors, hi ha dies pitjors dels dos i en això consisteix, no?, una parella en entendre que, bueno, el moment que passa l'altre, intentar ajudar-lo i bueno, això és el que intentem fer, no? Llavors, com que hi ha dies que surt tot molt millor, llavors no, ja va tot rodat i els altres dies pues, els dos ens tenim que ajudar mútuament.
I físicament, Marcel, com t'ho fas per poder suportar? La temporada tenística de per si ja és duríssima, amb infinitat de tornejos, molts partits consecutius. Clar, tu a sobre de l'individual jugues al doble. Físicament has d'estar preparat, valgui la redundància, al doble que la resta de tenistes per suportar doncs tota aquesta càrrega, no?
Sí, sí, bueno, és dur, no? Per moments, pues, a vegades el doble pues, et fa estar tenir aquest extra de cansant si vas tirant a l'individual. Però jo sempre ho dic, no? Pues, ojalà arribi a l'individual cansat, perquè vol dir que si vaig guanyant individual i dobles, pues, vaig tirant endavant la setmana i això vol dir que és una setmana boníssima, no? Bueno, hi ha dies que sí, que si jugues pel matí a l'individual i després et toca jugar el doble per la tarda, pues, bueno, estàs una miqueta més cansat, no? Però bueno, ojalà continuï molts anys així, serà motiu de que hem anat bé tant individual en dobles i bueno, ojalà continuï d'aquesta manera.
En individuals, aquest 2013, quina nota li posem després d'haver guanyat a Kitzbühel, Marcel?
Molt bona, no? Jo crec que ha sigut una temporada on no vaig començar del tot bé, no? Però bueno, a partir de la meitat de l'any pues, ja vaig començar a jugar a gran nivell i la veritat que he aconseguit molt bons resultats, no? Tant, bueno, he pogut tornar a guanyar un títol ATP, he tornat a fer uns octaus d'un gran slam i jo crec que he estat bastant regular, no? Des del segon trimestre de l'any fins al final he aconseguit bons resultats i estic molt, molt content d'haver acabat pues, el 38.
I ara, què fa un tenista? Ha acabat la temporada, entenc que descansar, però descansem totalment o has de fer algun planning d'entrenament per mantenir una mica un mínim de forma? Explica'ns...
Pues ara tinc unes dues setmanes per fer una mica el que vulgui, no? Intentar bueno, desconnectar, no? Una miqueta de lo que és el tenis i el que faig normalment, no? I ara, pues, aquestes dues setmanes, 15 dies, plorar de coses que no puc fer normalment, tanta contactar i a partir del desembre pues, a tornar a entrenar, no?, cada dia per fer la pretemporada, per arribar pues, a Austràlia pues, en bona forma.
Vas poder anar diumenge a Cornellà?
Diumenge a Cornellà, sí, és un bon dia per... Ah, si vaig poder anar?
Si vas poder anar, sí, si vas poder anar.
Aquest diumenge no vaig poder anar. Espero que bueno, ara aquests dies que estic aquí pugui anar, no? Perquè amb tants viatges, doncs, molts pocs cops em coincideix que estic aquí i puc anar al camp, no? I aquest any encara més m'ha coincidit que jugant fora, o sigui que ara aquest mes i mig segur que podré anar.
Doncs em sembla que el pròxim partit ara és Vallecas, després és la Reial Societat, a veure si et veiem aquell dia per Cornellà i a veure si et veiem aquell dia després que l'Espanyol hagi tornat a guanyar, que ja fa uns quants partits que no el veiem guanyar.
Sí, no sé, tem.
La veritat és que sí que ho necessitem, veus? Compartim aquesta passió també, Marcel, per l'Espanyol. I el teu cognom també, perquè sóc de Granollers, Marcel Granollers.
Ah, sí?
Té alguna vinculació al teu cognom amb la ciutat de Granollers o no? O és casualitat?
No, la veritat que no.
Cap ni una, no?
No, cap ni una.
preguntes que a un se li passen pel cap. Sí, clar, de preguntar-t'ho, doncs, avui és el dia. Marcel Granollers, que descansis molt, desconnecta del tennis, passa-ho bé i agafa forces pel 2013, que també serà un any d'aquells guapos. No en tenim cap dubte que t'aniran molt bé les coses, d'acord?
Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada. Gràcies, Marcel.
Una abraçada.
Adéu.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Olímpia, amb Raül Morón.
Dues i 43 minuts, en punt, ara mateix. Ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel el company Raül Morón per parlar una mica d'esprit olímpic, d'esportistes olímpics, de jocs olímpics, vaja, tot allò que tingui relació amb aquest món. Com estem, Raül?
Bona tarda, Dani, què tal?
Et trobava a faltar la setmana passada, tenies altres compromisos, ho podem entendre, però et vam trobar a faltar, que ho sàpigues.
Jo també, vosaltres, som-hi tant.
És inevitable. És inevitable. Avui, en principi, volem parlar d'un esportista molt i molt important, que ha disputat ni més ni menys que 5 Jocs Olímpics.
Déu-n'hi-do, les digueu d'hora, això?
Que té dues medalles de plata, que en podria haver guanyat alguna més.
Sí, i tant.
I que, malauradament, però, ja no podem veure damunt de la gespa, perquè fa poquet que es va retirar.
Sí, el mes de maig ja va dir prou, fins aquí, vull centrar-me en altres coses, i ja és un home de negocis, purament.
Ara li preguntarem a veure què fa. Atenció, va ser el 2008 escollit millor jugador del món, millor jugador d'hoquei herba, quasi res. Pol Amat, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què fa el Pol Amat actualment? Què es dedica?
Bueno, tot el que feia abans, però sense el hockey. És a dir, treballar. Sí. Jo tinc dos nanos i, bueno, estar en família i estar amb els amics també i fer alguna altra cosa. Però de moment, ja et dic, tampoc no m'ha canviat massa. No? Simplement el fet de no fer el hockey, doncs, ja és molt. Perquè ocupava bastant temps, la veritat és que sí.
Clar, perquè ningú oblidi que el món de l'hoquei herba, per desgràcia, per molt que se us exigeix molt cada 4 anys quan arriben els Jocs Olímpics, vosaltres, professionals d'aquest esport, n'hi ha molt i molt pocs, no? Per dir pràcticament ningú aquí al nostre país, i el Pol ja feia temps que es dedicava a la seva feina i compaginava amb el món de l'hoquei, no?
Sí, bueno, no només el hockey, no? L'esport amateur o semiprofessional, doncs, té una mica aquesta peculiaritat on realment, esportivament parlant, és d'una exigència molt alta i requereix de molt esforç i moltes hores, i, de l'altre, a nivell més professional, econòmicament, és diferent, no? Però sí que la dedicació és molt alta. Jo sempre parlo que, esportivament parlant, és professional, has d'entrenar 4, 5, 6 dies a la setmana, entre els partits i tot. Després, els estius, nosaltres en el món del hockey, i també el gener, febrer, sempre doncs, toca viatjar, toca un mes i mig de preparació i després la competició. I la veritat és que si vols competir al més alt nivell a nivell internacional, doncs t'has de cuidar i és exigent, no? La veritat és que sí. I en el meu cas, jo des de, no recordo, 25 anys o alguna cosa així, vaig començar a treballar i ho he anat compaginant com he pogut, però no és fàcil i sempre, doncs, evidentment, has de deixar de fer alguna cosa, no? Si no, és complicat.
I aquí nosaltres, amb el Raül Morón, cada dimarts parlem de Jocs Olímpics, de l'esperit olímpic. Què ha significat el Pol Amat haver disputat 5 Jocs Olímpics? De les millors experiències que has tingut com a esportista?
Sí, home, segur. Per aquest tipus d'esports, la millor experiència, i a anys llum de tot el que més, és un Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics és especial, no? Es munten d'una manera especial, tenen una transcendència especial, un seguiment mediàtic especial, i la veritat és que per un esportista com nosaltres, on juguem, evidentment, competicions internacionals i també hi ha molt de seguiment, doncs en aquest cas és algo molt diferent, no? El ressò que té és molt més elevat, i el fet d'estar doncs en una vila olímpica, 10.000 esportistes concentrats, el millor talent del món concentrat allà, ho fa molt diferent. La vila olímpica és especial, i la veritat és que és bueno, el campionat per excel·lència, no? Juga cada 4 anys, però en el fons ho estàs preparant durant 4 anys. Vull dir, el camí d'entre uns Jocs Olímpics i uns altres, que és l'Olimpiada, és el que es diu el període de l'Olimpiada, doncs és molt exigent, no? Sí que és cert que l'últim any doncs, apretes molt més, però és dur, i sempre doncs, pensant en aquesta il·lusió, no? Que era el nostre cas. El nostre cas doncs, sempre va ser la il·lusió d'intentar aconseguir un or i, bueno, vam quedar molt a prop.
Això de la Vila Olímpica és molt especial, Pol, ha sonat molt bé, eh?
No, és així, no, però és especial perquè pensa que tu, amb pocs metres, al final concentres molts esportistes i ho fa diferent perquè, bueno, tens cadascú pues, als seus apartaments, és tot gratis, al final el menjador, pues, allà veus a molts esportistes d'arreu del món, i convius i comparteixes experiències amb altra gent, no? I això no passa en cap altre campionat.
Explica'ns en alguna, Pol.
Hi ha mites que es parlen pel darrere que no són certs, eh? Però,
no,
però
la veritat és que... No. D'aquests no volem saber-ne res, aquests queden en l'intimitat, però anècdotes que es puguin explicar. Tu, 5 Jocs Olímpics, tu has vist pràcticament, no sé, a veure, és que clar, has vist el 96 Atlanta, diria que Carl Lewis encara competeix amb algun relleu o alguna cosa, com aquell que tu has vist... de Carl Lewis a Usain Bolt, no? Vull dir, aquí hi ha un ventall de grans esportistes brutals.
Sí, també és cert que en una Vila Olímpica, per exemple, molts cops els jugadors de bàsquet pues, se'n van a un hotel apartats de la Vila Olímpica, no? I també diu molt de la manera de ser dels esportistes. Jo recordo, per exemple, el Rafa Nadal a Pequín, que va estar a la Vila Olímpica, volia veure i volia sentir com es vivia dintre d'una Vila Olímpica, volia estar amb els altres esportistes, i clar, el pobre no podia viure, no? Se'n anava a dinar i durant el dinar, que durava pues, una hora i mitja, cada dos minuts estava aixecant i fent fotos. I bueno, amb paciència, pues, ell ho anava suportant i la veritat és que ho va portar molt bé, no? Però n'hi ha d'altres que és diferent. L'Usain Bolt, per exemple, va arribar a la Vila Olímpica de Pequín i bueno, es va passar al menjador amunt i avall, rodejat d'una comitiva de 15, pues, com de 15 companys, ell allà al mig, i clar, tot el menjador mirant, i va estar uns 20 minuts, mitja horeta a la vila i va marxar. Cadascú pues, actua com vol, no? Però també et diu molt dels esportistes, també, de com és un i com és l'altre. Però la veritat és que sí, veus, pues, no sé, recordo en el seu temps la Marion Jones, que havia sigut doncs, important també en el món de l'atletisme, després va passar el que va passar amb el dòping. Tenistes, els que també n'hi ha els que vulguis, està molt bé, la veritat, està molt bé, i és un fet puntual, curiós i diferent a el que nosaltres vivim pues, en el dia a dia, no? En el nostre esport.
I entre els companys deu haver-hi també moments de d'esbarjo a la vila, no?
Bueno, aviam, a la vila tens una zona que en diuen la zona internacional, on tens pues, màquines per jugar, tens billar, tens bueno, hi ha un bar, hi ha coses per distreure també, tens botigues dintre la pròpia vila, i la veritat és que bueno, hi ha algunes curetes, però al final quasi tothom sempre està en les seves habitacions o en els apartaments, connectat a internet, i de tant en tant surts a la ciutat a fer alguna cosa, però tampoc no massa. Això depèn del tipus d'esport. En el nostre cas, clar, són els esports d'equip competeixen fins l'últim dia.
Clar.
Llavors has d'estar concentrat perquè en el fons, aviam, has estat 4 dies treballant molt dur i el que vols és estar, doncs, pel que toca, no? I estàs tots els Jocs Olímpics competint fins als últims dos dies, que allò sempre et quedes dos dies més, et quedes per allà a la ciutat i ja sí que és diferent. Però, per exemple, un que fa 100 metres, doncs, si queda eliminat d'entrada, doncs es pot estar allà uns quants dies més i evidentment, doncs, és molt diferent, no? Però en el nostre cas és pràcticament tots els Jocs estem a la Vila Olímpica. De fet, a Pequín, per exemple, a Londres va ser una mica diferent, però a Pequín, el Maurits Hendricks no ens deixava sortir de la vila. I, no podíem fer res. Era concentració màxima, tothom havia d'estar pel que tocava, havíem de sempre, doncs, que si tocava fer doncs massatges, sempre havíem d'estar unes hores a les habitacions per descansar, control amb l'alimentació, al final, doncs, bueno, hi has dedicat moltes hores com per tirar-ho en situacions d'aquestes, no?
Deixem de banda això, perquè si no t'acabarem preguntant per l'últim dia, que és molt mite, o sigui que deixem aquest secret a banda i ens centrem mica, Pol, amb el teu dia d'avui, després de que al maig vas anunciar la teva retirada. Com vius el teu dia a dia ara? I, bueno, deies que més o menys igual, però, de fet, el temps d'entrenament i d'equip i concentracions t'haurà donat, no, marge per fer altres coses que no feies, no?
Sí, però jo ja ho vaig anunciar també en el seu moment. El primer que volia fer era no fer res, és a dir, descansar, desconnectar, estar tranquil a casa o amb els amics o fent algun altre esport de tant en tant. I ara ja et dic, la meva jornada és jo m'aixeco a les 7, deixo els nanos al col·le o a la guarderia, vaig a treballar i arribo a casa al vespre cap a les 8, més o menys, val? 8, 8 i quart, por ahí. Llavors, bueno, en teoria allà és quan tocaria anar a entreno, no? De 8 i mitja a 11, doncs ara no. I ara, doncs, coi, puc seguir alguna sèrie, puc, vull dir, clar, és un plaer poder tenir 4 hores al vespre per tu, espectacular, vull dir, això abans no hi era, no? I bueno, són moments petitons, però que els disfrutes molt més, no? El fet de no haver de tenir aquell compromís amb un equip i haver d'anar sí o sí, tant si tens ganes com si no, en l'entrenament, doncs no té res a veure, no? I la veritat és que a mi l'any passat ja, bueno, era molt d'esforç i no m'acabava de compensar, i per tant ara, doncs, alliberat d'això i molt tranquil.
Igualment, encara que són pocs mesos els que han passat des de l'última competició que vas fer, imagino que l'estic el trobaràs a faltar i alguna vegada l'agafaràs, no?
Sí, no, ja ho he fet. Ja ho he fet.
Sí, sí.
Jo vaig estar 4 o 5 mesos sense fer res, ni de hockey ni d'esport, no vaig fer res. I bueno, el meu cos m'ho ha demanat, no? I de moment m'he apuntat a l'equip de primera, a l'HC, i allà de tant en tant doncs, vaig a algun entreno, de tant en tant faig algun partit de la Lliga Catalana, però bueno, és un ritme molt diferent, no? És diferent, som molts mesos a l'equip, intento complir amb el que puc, però és diferent, no té res a veure.
I els que has deixat encaradíssims són els del teu ex-equip, eh? Van com un tro, déu-n'hi-do. Ho han guanyat tot, 6 de 6,
sí.
I el que és al·lucinant, 29 gols a favor i només un en contra.
Sí,
quina
sí.
Passada, no? Com... Mira, no et troben a faltar gens.
Sí, mica. Ja va bé, home, ja va bé. No, està molt bé, home, que segueixin així i que, sobretot, al final de tota de la Lliga, arribin amb aquesta força, no? I amb aquesta confiança. Estan jugant molt bé i ja et dic, l'important és que això es mantingui i en tot cas vagi creixent, no? I que al final de la Lliga és quan es decideixen les coses, en la Final Four que hi haurà aquest any que ve, doncs que arribin amb la mateixa força. Però la veritat és que sóc optimista, perquè estan anant molt bé, estan demostrant que poden guanyar, vull dir, és així.
Doncs, Pol Amat, un plaer haver xerrat una estona amb tu. Ets un protagonista que hauríem d'haver estat parlant tota l'hora amb tu, però tenim una hora per fer programa, per tant, malauradament no ens queda més temps. Un plaer haver pogut xerrar amb tu. Dues plates olímpiques, millor jugador del món, vaja. Ets una llegenda d'aquest esport de l'hoquei herba. Pol, gràcies, que vagi bé.
Vinga, molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pol, una abraçada.
Doncs déu-n'hi-do, de protagonistes cracs a més cracs, amb el Raül Morón aquí en aquesta secció Olímpia, a veure quin ens prepara per dimarts de la setmana vinent. Gràcies, Raül, la setmana que ve més.
Gràcies, Dani, a tu.
Seguim.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Cinc minuts per arribar al final, parlem d'handbol. Ahir es van conèixer els aparellaments dels vuitens de final de la Copa del Rei, eliminatòria que serà partit únic. Tindrem tres representants catalans, Granollers, Barça i Barça B. Sí, sí, Barça B, aquest equip de Toni i Gerona ja s'ha carregat a una Sobal, al Bidasoa, i ara volem saber si també van a parar el segon, al Naturhaus La Rioja. Toni, com estem? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Després de carregar-vos a un històric, un equip amb copes d'Europa com és el Bidasoa, per molt que ara la situació econòmica doncs faci que sigui un equip d'inferior potencial, els vau eliminar i ara per què no? Anar per al Naturhaus, no?
Bé, bueno, crec que la situació és bastant diferent i ens agradaria, i evidentment farem tot el possible perquè així sigui, però bueno, no hem d'oblidar que el Bidasoa aquesta temporada està jugant a la Lliga Sobal, però que ja els dos últims anys ens havíem enfrontat amb ells a la nostra categoria, la divisió d'honor plata,
sí.
I que per contra el Naturhaus La Rioja, tot és un equip que la gent coneix menys, és un equip que ara actualment aquesta mateixa temporada està jugant la Champions League, no? la mateixa competició que està jugant el nostre primer equip i que està lluitant per intentar estar entre els 7 millors equips d'Europa. Llavors, bueno, sabem que la tasca és un equip completament diferent. Sabem que tenim poques opcions de guanyar aquest partit, que podem guanyar-los un partit de cada 10, l'únic que anem a fer és tot els possibles perquè aquest partit sigui el del dia 11 de desembre.
Però per vosaltres entenc que, evidentment, aquesta competició, tot i que la gran prioritat és la Lliga, doncs sou els actuals campions. Bé, també et deu anar bé, no?, per provar d'altres jugadors, per donar minuts a potser a menys habituals i també, tu, enfrontar-vos amb jugadors de major entitat, no?
Sí. A veure, nosaltres en el mes de juliol, quan ens van comunicar que podíem jugar la Copa del Rei aquesta temporada, quan van començar la pretemporada, després de 2 anys de guanyar la divisió d'Honor Plata, sense cap mena de dubte, és una competició que per molts dels jugadors és el primer cop que tenen l'opció de disputar-la i que ens suposa un al·licient espectacular. Sabem que podem arribar fins allà on ens perdin les nostres forces. Jo ja vaig dir l'anterior eliminatòria que per nosaltres jugar la Copa del Rei és com jugar la Champions, a nivell de motivació per l'equip. I, de fet, doncs mira, els obrers de fet que en aquest cop ens toqui jugar contra un equip que realment està jugant la Champions. Mm-hmm. Així que bé, molt, molt satisfets de les dues rodes eliminatòries que hem passat i, evidentment, a partir de que ahir vam saber el sorteig quin era l'equip que ens tocaria, hem ja doncs, pensat que tenim un mes per davant per intentar ajustar, posar el màxim de forma possible l'equip i arribar en aquella eliminatòria amb les màximes opcions possibles.
I com és que aquest any us han permès jugar la Copa del Rei, Toni? No és molt habitual. Doncs, abans passava en el món del futbol fa molts anys, però va haver-hi un precedent que van jugar el Madrid i el Castilla i el seu filial una final de Copa, llavors van eliminar els filials d'aquesta competició. És curiós, no?
La veritat, sí, que no sé. És a dir, jo recordo en el mes de juliol que el Xavi Ocala, en el nostre gerent, estava a l'Assemblea de la Federació Espanyola, que va decidir que els equips de divisió d'honor plata poguessin jugar la Copa del Rei, que és una primera eliminatòria entre els 7 equips de divisió d'honor plata i els que ho passessin, poguessin ja jugar després contra els equips de Sobal. I quan m'ho va comunicar, recordo que la pregunta que li vaig fer va ser: però nosaltres podem jugar? I em diu, sí, diu, ningú ha dit que no. Llavors, sincerament, no sé si va ser un descuit o un oblit de la federació de pensar, compte que aquí hi ha un equip filial i que no pugui jugar, o si senzillament van pensar, bueno, que puguin jugar com a premi poder al nivell competitiu que tenen.
Clar.
I evidentment és d'esperar que després algun dels equips de Sobal, els equips professionals i que estan plenament dedicats a això, doncs ja els faci fora del camí, no? Nosaltres tenim clar que bueno, la primera eliminatòria era com a obligat gairebé que la passéssim, havent passat la del Bidasoa. Aquesta tercera eliminatòria, si ens hagués tocat algun altre equip, doncs podíem haver lluitat per arribar a la quarta eliminatòria, que llavors ja sí que és partit d'anada i tornada. Mm-hmm. I on clarament és molt més difícil de sorprendre un equip.
Sí.
A un partit sempre tens alguna opció, però evidentment amb el rival que ens ha tocat era... com que no ens podia tocar el primer equip en aquesta eliminatòria encara, doncs sense cap mena de dubte era el pitjor rival que podíem tenir.
Toni Gerona, moltes gràcies. Us seguim a la Divisió de Plata, on seguiu líders. Estem fora de temps, hem d'acomiadar, però de cara a l'11 de desembre, quan jugueu aquest partit davant del Naturhaus, a veure si tornem a parlar, d'acord?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, que vagi bé. Nosaltres marxem demà més a partir de les 2. Toni Huguet al control de so, Roger Castillo, aquí, com sempre, al meu costat, i un servidor, Dani Balaguer. Demà més, adeu.